IB3 Ràdio comença Fila 3. Presenten Adela Peraita i Rodo Gené.
¿Sí?
Hola, Rodo.
Ay, hola, Adela, ¿cómo estás?
Bé.
¿Qué te pasa? Estás como muy serioso, ¿no?
No pasa res.
Va, venga, que refren tard on ets?
Darrere teva.
Què? Com? Però serà possible? Adela, tia, qui... Joder, quin ensurt!
Va, vinga, que només era una broma.
Una broma? Però... Tia, que ja saps que jo ho passo molt malament quan anem a veure pel·lis de por, no? No, mira, així com comença, segur que n'has triat una pel programa d'avui, o no?
Home, de por... No, és exactament. Però, sens dubte, és un film inquietant.
Oh, ja... Bé, ja veig que ho passaré malament, avui.
Que no! Ja veuràs que he triat una gran peli, una de David Lynch, Carretera Perdida, cinta estrenada a mitjans dels 90 i que començava el seu metratge, precisament, amb unes imatges molt fosques d'una carretera, mentre s'escoltava el I Am Deranged de David Bowie.
Adela, he de reconèixer que has triat molt bé. M'agrada David Lynch i Carretera Perdida és, sens dubte, una de les seves millors.
Sí, és una de les meves preferides. Pot ser la que més m'agrada en David Lynch.
Uf, és difícil triar-ne només una. L'Hombre Elefante, The Straight Story, Blue Velvet...
Sí, n'hi ha moltes, però aquesta està situada entre les millors del seu autor.
Sí, i això tenint en compte que té un guió complicadíssim.
perquè la pel·li sembla que comença com si fos un thriller protagonitzat per Bill Pullman i Patricia Arquette, i això tenint en compte que té un guió complicadíssim. La pel·li sembla que comença com si fos un thriller protagonitzat per Bill Pullman i Patricia Arquette. Ells dos en una parada que comença a rebre unes cintes de vídeo anònimes.
¿Qué es eso?
Una cinta de vídeo. La he encontrado fuera en los escalones.
¿Quién la envía?
No lo sé. No pone nada en el sobre.
¿En la cinta pone algo? Veamos què tiene grabado.
El misteri comença quan descobreixen que el que hi ha gravat en aquelles cintes són imatges de casa seva i d'ells mateixos.
Alguien entró aquí y nos grabó mientras dormíamos.
Però de sobte comencen a succeir coses estranyes, podríem dir que sobrenaturals, fent un gir cap al cinema fantàstic que pot deixar descol·locat a qualsevol espectador.
Recordes, Rodó, aquella famosa escena de la festa? Quan en Bill Pullman es troba amb un misteriós personatge i li diu això de...
Nos conocemos, ¿verdad?
Yo diría que no. ¿Dónde cree usted que nos conocimos?
En tu casa, ¿no te acuerdas?
No lo recuerdo. ¿Estás seguro?
Por supuesto. Es más, de hecho, ahora mismo estoy allí.
¿Qué quiere decir? ¿Dónde está ahora?
En tu casa.
Eso es una gilipollez.
Llámame. Marca tu número. Adelante.
Bé, però pot semblar que això seria el més estrany de la pel·lícula. Però és que després, el personatge de Bill Pullman es transforma en un altre, interpretat per Baltasar Getty, i na Patricia Arquette fa dos papers. I apareixen uns gàngsters que es dediquen a la pornografia underground...
Bé, Rodó, que va ser un títol trencador als anys 90, encara que va dividir bastant a la crítica. N'hi va haver gent que va aplaudir molt aquest malson creat per en Lynch. Però també és cert que altra gent deia que res d'això tenia sentit i que era una pressa de pèl.
Bé, el que està clar és que Lynch no és un autor per tots els gustos. Però, bé, d'això en parlarem una mica més tard amb el nostre convidat d'avui, un cineasta que...
Atura, Rodo. Què et sembla si abans de desvetllar el seu nom escoltam un altre tema de la banda sonora?
Sí, bona idea, d'acord. El disc era brutal. Bé, ja hem sentit a David Bowie, però també estaven Lou Reed, Rammstein, Smashing Pumpkins i Marilyn Manson.
Precisament, anava a proposar escoltar la cançó I Put a Spell on You, un tema creat el 1956 per Screaming Jay Hawkins, però que ha conegut moltes versions, entre altres la de Marilyn Manson, que surt al film.
Escolta, Adela, i si, ja que xerram de David Lynch, trencam un poc les normes com fa ell, deixant la versió de Marilyn Manson per més endavant i escoltant l'original?
La de Jay Hawkins?
Sí, per què no?
Perfecte, escolta'm, I Put a Spell on You, de Screaming Jay Hawkins.
I put a spell on you. Because you're mine.
things you do. What's up? I lied. Yeah, I can't stand. Woo! No running around. I can't stand. No putting me down. I put a spell on you.
Convit, passa i seu a la fila 3 d'Ivetres Ràdio, amb Adela Peraita i Rodo Gené.
Rodo, què t'assembla el repartiment de Carretera Perdida?
Troc que tots estan molt bé. Aquest, Bill Pullman... Però també m'agrada molt els secundaris. Gary Busey, per exemple, el que fa de motero, o en Richard Pryor, que fa una aparició especial interpretant l'amo d'un taller de cotxes.
Aquí treballen 9 persones. Puede preguntar a 7 de ellas y si consigue que alguien le dé ese precio, dejaré que pregunte a las otras 2.
Bé, però jo de qui et volia parlar és d'en Robert Loggia, que fa del senyor Eddie, aquell perillós mafiós.
¿Qué te ha pasado? ¿Alguien te da problemas?
No, todo va bien.
Porque si alguien te da algún problema, Pete, yo puedo acabar con ello. Así de fácil.
Gran actor que, desgraciadament, va morir fa no massa. Que havia aparegut a grans pel·lícules com Scarface o Joel Halcón.
Joel Halcón?
Sí, aquella d'una competició de polsos amb Stallone, que tenia un fill...
Oh, home, Rodó, a veure... Jo que t'ho volia comentar era si sabies l'anècdota de com va entrar en Robert Loggia a Carretera Perdida.
No, la veritat és que no.
I de tu, que ets actor, t'agradarà. La història canvia segons la versió i sona molt a llegenda urbana. Però sembla ser que en Robert Loggia va conèixer David Lynch anant al càsting per Blue Velvet. I es veu que va haver un malentès o alguna cosa així, perquè en aquell, quan ell va anar, el paper ja estava assignat per en Dennis Hopper.
Vaja, quina pena per ell, no?
Sí, i es veu que en Loggia es va enfadar i molt. I va muntar una bona bronca a les oficines perquè li havien fet anar per res. El tema és que quan en Lynch estava preparant el repartiment de Carretera Perdida, no tenia cap dubte de que per interpretar aquell gàngster malhumorat, en Loggia era el millor, i el va cridar sense fer cap càsting.
Ostres, que bo. Clar, i en Loggia estava perfecte en aquella escena en què un tio vol adelantar la carretera mentre va conduir.
No vuelvas a conducir pegado nunca más, joder! ¡Nunca!
Vamos, dile que no lo harás.
¡Nunca!
Nunca volveré a...
¿Sabes la distancia de cuántos putos coches hace falta para poder parar a un coche que va a 60 por hora? ¡La de 6 malditos coches! O lo que es lo mismo, 32 putos metros. Si hubieras frenado de repente, ¡me habrías dado! ¡Quiero que te compres un código de circulación! ¡Y quiero que te estudies ese maldito libro! ¡Y quiero que obedezcas las putas reglas! El año pasado 50.000 personas perdieron la vida en la carretera por culpa de gilipollas como tú. ¡Di que comprarás el código!
Compraré el código.
¡Café!
Ostres. Idò, mira, la propera vegada que vagi un càstig i no m'agafin, començaré a pegar cops de puny, a trencar taules i a cridar. Em sé, tal vegada després d'uns quants anys me criden per un altre projecte.
Tu proveu, mai se sap.
Fila 3, a IB3 Ràdio. I got my head, but my head is unraveling. Can't keep control, can't keep track of where it's traveling. I got my heart, but my heart's no good. And you're the only one that's understood. I come along, but I don't know where you're taking me. I shouldn't go, but you're reaching, dragging, shaking me. Turn off the sun, pull the stars from the sky. The more I give to you, the more I die.
Escoltant The Perfect Drug, un tema de Nine Inch Nails, que per descomptant apareixia a la banda sonora de Carretera Perdida, donant pas al nostre convidat d'avui, un realitzador nascut a Mallorca a la dècada dels 80, un tio molt jovenet, amb una excel·lent trajectòria plena de curtmetratges ben coneguts, com Caragol Treu Banya, Chat Vol Dir Moix o Woody and Woody. Tots ells premiats a diferents festivals de cinema i projectats per tot el món. A més, dona la casualitat que el seu cineasta preferit és David Lynch. Jaume Carrió, bon vespre.
Bon vespre, moltes gràcies per convidar-me.
No, moltes gràcies a tu per venir.
Un plaer que tenir-te aquí.
Home, un plaer, si me diuen que vinc a xerrar de David Lynch, que és l'únic que conec una mica, pues, massa bé.
No, massa modest. Ho han dit bé, no? Ets bastant fan de David Lynch.
Jo, la paraula fan, jo trobo que ja se m'ha quedat curt i m'agradaria que se n'inventés alguna, no? Una altra per fer justícia a el que sent per aquest artista. I dic artista perquè, a part de cinema, o sigui, és un artista multidisciplinar. Que en David Lynch és un tio que va començar amb pintura, després va dir, ostres, jo m'agradaria veure aquesta pintura en moviment i d'aquí en el cinema, no? I crec que la seva obra, o sigui, el que més m'ha cridat a mi l'atenció sempre ha estat aquesta unió entre el so i la música i la imatge, no? O sigui, aquesta unió perfecta audiovisual.
Audiovisual.
Bueno, he de dir que he vist que a la pantalla del seu mòbil la imatge que té és d'Anna Laura Palmer, és a dir, que crec que això confirma que sí, que és molt fan del David Lynch.
Efectivament, Adela, i ara m'has recordat que hauria d'aturar el telèfon, no?
En general, d'on va sortir la teva passió pel setè art?
Home, jo recordo des de ben petit a casa meva, és una cosa que realment m'agrada recordar, m'agrada pensar-la. Jo recordo que hi havia una habitació on només hi teníem cintes de vídeo, no? I eren cintes de vídeo d'aquestes, però molt poc glamuroses. Estaven gravades de la tele i algunes fins i tot havíem aconseguit llevar-li estalls publicitaris. Eren joies en aquell moment, no? I De totes maneres, això és un poc d'on comença la meva passió, si podem dir col·leccionista, relacionada amb el món de cinema, però allà on realment vaig aprendre la força que tenia el cine, no?, per quedar-se dins el nostre cap, precisament va ser en David Lynch. I això és una cosa que ara ho puc dir, però de petit no ho sabia, perquè durant molts d'anys vaig tenir un malson recurrent, no? I jo tenia dins el cap una orella que estava tallada i estava en terra, i jo no sabia d'on venia això. I clar, varen passar realment molt d'anys, no sabria dir-vos exactament quin any, però era grandet. Varen passar molt d'anys fins que un dia va caure en les meves mans el DVD de Terciopelo Azul, i clar, quan va començar aquella pel·lícula hi havia un déjà vu, no? Hi havia algo que jo sé el que passarà ara, era aquest tio està aquí caminant i trobarà una orella en terra, i quan ho vaig veure, clar, me va xocar moltíssim perquè aquell malson no era meu, és que no m'he inventat res jo, vull dir, aquest tio, saps? Aquest tio havia de protagonitzar fins i tot els meus malsons, no? I d'alguna manera vaig aprendre un poc aquí, o vaig redescobrir la força que tenia el cine per entrar com a molt endins, no?
Aquestes imatges que se t'havien quedat, tu no ho sabies, però se t'havien quedat dins el cap.
Per tant, no, i a dia d'avui encara m'agrada pensar que és meva.
avui li estem dedicant el programa a Carretera Perdida. Tu, aquesta pel·lícula, on el ficaries, diguem, en el teu rànquing personal? Diries que és un dels títols que més t'agraden d'en Lynch?
És un dels títols que més m'agraden perquè totes m'agraden moltíssim. I quan penso en fer un rànquing d'en David Lynch, no puc fer un top 3 ni top 5, però sí que me sent còmode amb un top 10, ja que bàsicament ha fet 10 llargmetratges, no? Per tant,
Doncs el fer trampa.
No, sí. Vull dir...
Sí.
No, però almenys, vull dir, us puc garantitzar que està dins el top 10 de les pel·lícules que m'agraden de Lynch. D'alguna manera, Carretera Perdida, i ara, vull dir, deixant la conya de banda, Carretera Perdida és una pel·lícula que marca l'inici de lo que serà la carrera de Lynch durant 20 anys, amb una sola excepció, que és una història verdadera, no? Totes les altres pel·lícules que ha fet a partir d'aquella i amb aquella inclosa comencen a explorar aquesta obsessió que té per la dualitat, no? Per el doppelganger, que és un concepte que s'explota molt a Twin Peaks, per aquesta doble personalitat, per la part bona i la dolenta de cada un i tot això. Per tant, d'alguna manera, i no ho trobo negatiu, du fent la mateixa història 20 anys, no? I això ha culminat en aquesta darrera temporada de Twin Peaks, que ha estat com aquesta... on ha mullat tot el que duia fent durant aquests anys.
Amb aquesta pel·lícula és la tercera vegada que en David Lynch col·labora amb en Barry Gifford. Però aquest no és l'únic tàndem conegut de l'obra d'en Lynch.
No, efectivament. Vull dir, de fet, n'hi ha un que a mi me sembla més important de destacar, i sobretot a un programa que intenta unir música i cine, no? Vull dir, i és la col·laboració, aquesta eterna col·laboració amb el músic Angelo Badalamenti, on han trobat aquesta manera de donar so, de saber com sona aquest Lynch Town, no? Aquest univers de David Lynch, vull dir, hi ha un 50% com a mínim de feina d'aquest músic per entendre un poc el que ha estat tota l'obra de David Lynch. I a part d'això, no és que vulgui llevar del mig el guionista Barry Gifford, el que passa és que ell ha demostrat que és un d'aquests autors, per sort meva i per disgust de molts, en què està més interessat en com conta una història que no en si història que conta. I per això me sembla que en aquest sentit, la música i els músics de l'univers d'en Lynch estan molt més a prop de lo que podrien dir un tàndem indissociable que no en el cas d'aquest guionista. Això, per exemple, se fa explícit a tota la darrera temporada de Twin Peaks, on són de 8 capítols on cada un d'aquests capítols acaba amb una actuació en directe d'algun dels grups, que per cert són dels grups preferits de David Lynch, no? Vull dir, com aquí és el seu pati de joc, aquí ha pogut posar, de fet ell ha pogut mostrar l'admiració cap als altres i ha donat un espai a dins aquesta gran pel·lícula de 8 hores a tots els grups que a ell li agraden, no? I sense anar més enfora i tornant a la pel·lícula que avui xerram, Carretera Perdida està protagonitzada per un saxofonista. Vull dir, per tant, tornem en aquesta cosa de que la música i l'imatge, per jo, són el resum de tota l'obra de David Lynch.
Molts cineastes afegeixen anècdotes, no? Anècdotes personals dins les seves pel·lícules. I crec que n'hi ha una molt interessant que li va passar a David Lynch, que està present en el guió de Carretera Perdida. Saps de quina xarra, no?
Jo crec que xerres de l'anècdota que realment obre i tanca aquesta pel·lícula. Perdona els spoilers, aquest pic, no? Però
no, de Carretera Perdida en podem fer, d'espoilers.
Sí. Eh?
De totes maneres, xerrar d'espoiler dins sobre David Lynch no té cap tipus de sentit, perquè te puc contar el final de totes i no entendrem res.
No, seguirem sense entendre-la.
I això és allò que fa per jo fascinant, val? Vull dir, de totes maneres, no puc posar la mà en el foc, és una anècdota que comentaré, però sí que m'agrada pensar que és així, no? Carretera Perdida comença amb un tio que està allà tot sol fumant i de sobte toquen a l'interfona, no? I hi ha una veu i diu Dick Laurent is dead, no? El tema és que, segons David Lynch, ell va rebre una telefonada i li van dir això. I clar, que ell de què queda com a fascinat amb aquest petit fet. Quan jo vaig a pel·li i penso en aquesta anècdota, me recorda això que fins i tot crec que ja he comentat, de que està més obsessionat en com conta una cosa que no allò que conta. Per tant, aquesta petita anècdota a ell li serveix per posar en marxa una trama que se resol o no d'aquella manera, no? Però que lo important és que això li ha servit per arrencar tot lo demés. Per tant, d'alguna manera podríem dir que aquesta anècdota real li ha servit a moda d'aquell famós MacGuffin que tantes vegades se comenta per sobre de Hitchcock, no?
Penses que en Lynch és un d'aquests directors que té tants admiradors com detractors?
Home, tot i que soni atòpic, sí que és vera que no, crec que no se pot negar que en David Lynch és d'aquests que o l'odies o l'estimes. Vull dir, jo crec que això té una explicació molt senzilla, i és que a ningú li agrada sentir-se ignorant. Clar, quan tu estàs veient una pel·lícula on realment no hi ha respostes, com a mínim clares, tu te sents ignorant i és molt bo de fer que rebutjar-ho. De fet, és la resposta, per jo, més lògica, no? Vull dir, però després, bé, supos que quan comences a ficar-te dins el món de cinema i li exigeixes més, i trobes aquest univers, aquest Lynch Town que se reparteix al llarg de tantes pel·lícules, i veus que hi ha un tio que és capaç de contar-te algo de manera molt estimulant fins en el punt de que mesos i anys després encara t'estàs demanant coses que vas veure un dia. Jo crec que una pel·lícula, en aquest cas Carretera Perdida o qualsevol altra de la seva obra, que sigui capaç de durar tant d'anys dins del teu cap fent-te preguntes, sens dubte és una gran pel·lícula.
Això me va passar quan vaig anar a veure Mulholland Drive, que el vaig anar a veure amb un col·lega, i ell va sortir emprenyadíssim. Emprenyadíssim. Vaig una merda, no s'entén res. I jo vaig sortir de la pel·lícula dient, no he entès res, però uau!
Sí.
Uau! I me va fer tornar a revisionar per enrere les pel·lícules que havia vist, i no li havia prestat prou atenció, segurament, d'en David Lynch.
I de... Resulta que jo, i ja que tinc un micròfon davant, faré una confessió. A mi se me convida com a fan absolut de David Lynch, i la primera pel·lícula que jo vaig veure en David Lynch és Mulholland Drive.
Mulholland Drive.
Sí. Per tant, clar, jo el descobreix que en el 2001 hi vaig cap enrere.
Sí, sí.
I per tant, però resulta que en el moment que vaig veure Mulholland Drive, la vaig veure una situació molt graciosa, ara quan la recordo dic, ostres, enhorabona programador, però la vaig veure en el cinema La Fresca a Palma, val? Que jo record veure gent baixant aquelles grades,
indignada.
Però en massa, però abans que acabés la pel·li, clar, i jo estava flipant. O sigui, era una cosa, no me podia creure que estava veient, i la gent se n'anava, però em feia gràcia, perquè jo deia, és normal, clar, no entenen res, i se'n van perquè rebutgen el que no coneixen, no? I, però en qualsevol cas, va ser un gran descobriment, i vaig començar a anar cap enrere fins que va caure a les meves mans aquest DVD de Terciopelo Azul, i vaig dir, ostres, pues ja ho coneixia.
Ja n'havia vist una. Sí. En David Lynch també és conegut per les seves incursions a la televisió. Com deies tu abans, tothom té en ment Twin Peaks. Tu creus que domina igual els dos formats, cinematogràfic i televisiu? Està, se'l veu còmode, no?, en tot dos.
És curiós, perquè jo penso que en David Lynch és un director molt recordat per la seva feina televisiva, però més respectat per la seva feina cinematogràfica. Crec que és un tio que ha demostrat que se sent més còmode en les històries llargues que en les curtes. Per tant, el mitjà televisiu sembla ideal per això. Però clar, aquí se presenta un problema, i és que l'espectador de televisió, en principi menys exigent que l'espectador de cine, té un arma en sa mà que és un comandament a distància. Clar, aquell espectador menys exigent i amb aquell comandament a distància, quan veu una cosa que no li està agradant, fora, val? Per tant, aquí tenim un problema, i és que ell va haver de lluitar. O sigui, va arrencar molt bé en Twin Peaks, però va haver de lluitar amb un espectador que volia més respostes que preguntes, no? I aquí se va començar a torçar la cosa. Per sort, hi han hagut d'esperar una mica més que un quart de segle. Tot això, d'alguna manera, s'ha compensat amb aquesta tercera temporada de Twin Peaks, on durant 18 hores ha fet, literalment, el que ha volgut. Per no dir una
altra cosa. Twin Peaks 1 estava contingut, diguem, no?
Estava... Bueno, jo més que contingut, crec que... de fet, bueno, els productors que hi ha darrere d'aquest projecte estaven massa pendents de la resposta del públic. Vull dir, és normal, vull dir, al final és un negoci, i aquells espectadors amb aquell comandament a distància estaven canviant de canal quan veien que aquella cosa no arribava enlloc, bàsicament.
I xerrant de música, per acomiadar el programa d'avui, ens podries triar una cançó de la banda sonora de Carretera Perdida?
Home, si és de Carretera Perdida ho tenc fàcil, perquè d'entre tot el que sona en aquesta pel·lícula hi ha una d'aquestes cançons que no se me poden llevar des cap, o com a mínim que no puc dissociar d'aquella imatge que la representa. I és que en aquest cas David Lynch és un d'aquests directors, podríem dir, com que és més popularment, si en tu coneix, amb en Tarantino, no? Aquesta idea de dir, quan en Tarantino posa una cançó, una pel·lícula, no podem escoltar-la sense pensar en aquella escena. I a mi això me passa amb aquella versió de Lou Reed de This Magic Moment, perquè quan la sent no puc oblidar a Patricia Arquette baixant d'aquell cotxot negre americà en càmera lenta i girant-se cap a Balthazar Getty, que és el protagonista de la pel·lícula. I per tant, jo en aquell moment, gràcies a aquella cançó, també m'enamor d'ella.
Fantàstic, no se m'acut millor manera que acomiadar el programa que escoltant This Magic Moment de Lou Reed i enamorant-nos una altra vegada de Patricia Arquette.
Different and so new, was like any other, until I met you, and then it happened. It took me by surprise. I knew that you felt it too. I could see it by the look in your eyes. Than a summer's night. Everything I wanna have. Whenever I hold you tight, this magic moment, while your lips are close to mine, will last forever. Why won't you dance with me? Hey, why won't you dance with me? This magic moment, so different and so new, was like any other, until I met you. And it happened. You know, it took me by surprise. I knew
sweeter than wine. Ooh, softer than a summer's night. Everything I want, I have. Whenever I hold you tight, this magic moment.
Dijous, a les 10 del vespre, Adela Peraita i Rodo Gené s'asseuen a la fila 3 d'IB3 Ràdio. Passes?
A Connexió Local vos acostam la feina de les ràdios municipals de les Illes. De què parlen i també qui hi ha darrere dels micròfons. Volem conèixer el que tenim més a prop, la ràdio feta amb il·lusió i vocació. Un programa fet amb la col·laboració de totes les emissores locals de les Balears.
Connexió Local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. Eivissa i Formentera, 93.7.
Fila 3 et presenta la banda sonora de
Carretera Perdida.
A IB3 Ràdio. escoltes la banda sonora de
Carretera Perdida.
Fila 3, a IB3 Ràdio. Dijous, a les 10 del vespre, IB3 Ràdio et proposa la banda sonora de Fila 3. Aquesta setmana...
Carretera Perdida.
A IB3 Ràdio escoltes la banda sonora de
Carretera Perdida.
Fila 3.
This is where mechanical excellence, 1,400 horsepower pays off.
Fila 3 et presenta la banda sonora de
Carretera Perdida.
A IB3 Ràdio.
On the floating shipless oceans I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me laughing to your eyes and you sang, said to me. Here when I was for sale.
Fins aquí, Fila 3, amb la banda sonora de
Carretera Perdida.
Un programa presentat per Adela Peraita i Rodo Gené, guionitzat per Javi Puello i dirigit per Carlos Bonet.
Ràdio, els entusiastes.